podcast del Via Lliure.
Les 10:40 del matí. Hola, Malcolm, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ha dit que estàs fent esport aquest matí.
Sí.
A les 8:40, eh?
A les 8:30 he començat.
T'estàs preparant per la marató de demà?
No, passa, passa per davant
ja,
de casa.
Ja no
he quedat amb el Carles Fernández.
Per fer què? Per llençar
flors? Per anar a fumar mentre van passant els que van més xungos.
Sí, molt bona idea. Jo porto un punt.
Per fumar davant, eh?
I tirar-los el fum. Quan ja arriben esgotats, allà anem a fer-ho a casa vostra. Va,
per favor. Va, 4 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Arrenquen els Exagrables, va.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène ou que je reste...
Hi ha gent plorant, eh, perquè és català.
És català!
Però català, català, perquè...
O sigui, però no ho sembla.
No, per què? No. Perquè està rodejat de ties bones.
No, pel nom. Pel nom, aparem.
No, es diu Casablanca.
No, pel nom.
John. Bueno, clar.
John.
Sí, bueno, ara ja hi ha molts catalans que es diuen coses estranyes.
Perquè no hi ha Johnnys catalans.
Sí, sí, és veritat, és veritat.
Ah, Daniel, sí, que pren-te la tila aquesta que et preparen a l'Hispània. Perquè aquest és català. Mira si és xirachungo, que els catalans sempre estan dient, ah, aquest era català, Colom era català...
Sempre reivindicava tots els catalans.
Cervantes era català...
Tots, Cervantes, català, Shakespeare era català... Doncs aquest no el reivindica
ningú. I mira que el cognom es veu clarament.
Sí, sí. És una mica com Jorge Fernández Díaz, que és català també, i ningú intenta reivindicar-lo com a seu, no? De fet, a més, a la seva època, bona, va ser un dels homes més envejats del món, eh? Un seductor... rodejat de les senyores més guapes del planeta, i això no és una exageració. Sens dubte, ell estava envoltat de les dones més guapes que hi havia. Era una rockstar dels negocis. I clar, però també t'has de dir que era milionari de cuna. Per què?
Bueno, ara, tira.
Per què? Tira. Perquè venia de Sabadell.
Ara! Aquí és on venia jo.
Que Sabadell tu ja saps.
Aquí és on venia.
No t'has d'explicar res.
No, els Casablanques, o sigui, Casablanques és nom d'escola.
Sí,
i a l'escola Ferran, no John, sinó Ferran Casablanques, sí, que és el pare de John. Crec que l'avi, no sé.
Jo crec que és el... No, jo crec que és l'avi.
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 Després hi ha el fill...
Que és Joan.
Que és el Julian.
No, el fill
del
de John és el Julian.
És el Julian, que és el dels
cantants
d'Estrucs.
Sí. Sí, són catalans!
Són catalans!
Són catalans! Però... I de Sabadell.
De Sabadell.
I de Sabadell. I que tu ja saps que a Sabadell hi ha panoja.
Molta panoja.
Hi ha panoja. Hi ha diners. Sí, home, no.
No tanta com Bundó de First, però, bueno,
home,
hi ha panoja.
Sí, Sabadell, sí. Bueno, escolta.
Sí, sí.
Els petits sangues.
Sí, no, sangues. No, aquí hi ha tela, eh? És un home que va canviar el paradigma de la indústria de la moda i de les agències de model. Ell és el que popularitza i fins i tot potser crea el terme top model. A veure, si jo us... Jo en Casablanques no us ve... No us sona massa, no? Però si jo dic Cindy Crawford,
sí, home.
Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Adriana Lima, Heidi Klum, Gisele Bündchen, Carré Otis o Iman, això sí que us sona més, no?
Home, sí, bastant.
Pues aquestes senyores van treballar totes per ell. Però darrere d'aquest glamour hi havia un costat sòrdid i criminal. Tràfic de drogues, de persones, abús de poder, violacions, pedofília i extorsió. Avui us presentarem a un miserable amb majúscules. El fundador i president de Elite Models, també coneguda com Elite Models, John Casablanques.
Ara.
Català.
Però català. No era nascut a Catalunya, però era català.
No cal que anessin a Catalunya per ser catalans.
No cal ser nascut.
Bueno,
no.
El nostre...
Sentir això ja...
Ja tinc la pell de gallina.
No, va néixer a Nova York.
Sí, clar, va néixer a Nova York l'any 42, però els seus orígens catalans són de... Més de socarrel que el de Torrons Vicenç.
Com va dir?
Sí, sí.
Era català. Els seus avis eren Antònia i Ferran Casablanques, que era un industrial textil de Sabadell que el 1903 va inventar el mecanisme Casablanca pels telars de cotó. Que va ser un invent que va tenir un èxit descomunal tant que el 1930 va anar als Estats Units i va fundar el que, la que se considera una de les primeres empreses multinacionals catalanes. El Mugàvers a part, eh?
Però allò és una multinacional. Bueno, sí que era una multinacional.
Sí. Mugàvers... Operaven per tot el món.
És veritat, és veritat. Oferien els seus serveis a tot arreu.
A tot arreu. Aquesta es deia The American Casablancas Corporation.
Sí. Mm. Ell, òbviament, com podeu imaginar, el senyor era milionari, molt milionari, perquè el mecanisme Casablancas el ven a tot el món i se'n va als Estats Units. I quan esclata la Guerra Civil i apareixen els anarquistes... Creu que és millor marxar a fora. Sí. Sí. Però quan acaba la Guerra Civil, que queda un espai que més o menys li ve de gust, Ferran Casablancas torna a Espanya, on recupera el que havia fet, a part de tenir l'empresa textil, la presidència del Banc Sabadell, que ostentava des de 1926 i que va mantenir fins al 1960, quan va morir. Mentre el seu fill, Joan Casablancas Bertran, es quedava als Estats Units. També va tornar a Catalunya el 1967 com a president del Banc Mercantil de Manresa. Que, molt català, tot. Que el 1978 va ser adquirit per Banca Catalana.
Ai,
molt
ai,
català, tot. La família feia duros a tots dos costats de l'Atlàntic. A Amèrica, amb la Casablancas Corporation, i a Catalunya van constituir Indústries Auxiliares Casablancas, que estava a nom de Maria Casablancas, que era una de les germanes, i que precedia el seu marit, el periodista Carlos Sentís.
Sí, senyor.
Qui es va quedar als Estats Units va ser el nostre Johnny Casablancas, que va tenir una educació, diguem-ne, a cos de rei, mai millor dit. El van enviar a estudiar a l'Institut Le Rosset a Suïssa, que és...
És fixat que ha dit Le Rosset a Suïssa. Sí, ja se li ha quedat la pronunció.
Ja se li ha quedat la pronunció. És un detall molt important.
Se'n va estudiar a l'inspector
Clouseau. Jacques Clouseau.
És un detall molt important per a la nostra història.
De com era la...
Institut Le Rosset. Perquè aquest, a l'Institut Le Rosset...
No, atenció, amb això de l'Institut Le Rosset...
No, cuida, poca broma, que és l'escola més elitista del món.
Ah, sí, eh?
És coneguda com l'escola dels monarques.
Els reis.
Sí, sí, sí.
I anava gent de Sabadell.
De Sabadell.
De veritat.
Per les seves aules han passat 7 reis i la llista d'alumnes és impactant. Per resumir, Juan Carlos I, Dodi Al-Fayed, Rainier de Mónaco, el Aga Khan, el Sa de Pèrsia, Khashoggi o l'exdirector de la CIA, Richard Helms. Quan els col·les normals els diuen això de fer una redacció de la feina dels vostres pares.
Ho diuen així, eh?
Allà no, allà diuen fer una redacció sobre la dictadura dels vostres pares o sobre el tràfic d'armes.
Sí.
És una escola d'aquelles que a la sortida... Normalment estan els savis, no?, esperant els nens. Aquí estan esquadrons de seguretat privada per recollir els nens.
Per cert, el Bai, em recordo el que volia dir jo, eh? Que era Jacques Cousteau... No, Cousteau no, Clouseau. Inspector de la Sûreté. De la Sûreté.
De la Sûreté. Perquè us feu una idea del nivell de l'escola, que és important. Això de l'escola no ho diem, perquè després ho entendreu tot. De gener a l'escola, en els mesos de gener a març,
sí,
les classes ja no es fan a l'escola. Que és un gasoplon. Es traslladen al campus que tenen a l'estació d'esquí de Gasta.
Home.
Per tal que
allà van a fer classes, eh?
Els futurs dictadors alternin l'esquí amb els estudis. Uh-huh. És una escola on només accepten 420 alumnes.
Déu-n'hi-do.
I que han de venir de casa bona, de Sabadell. Uh-huh. Les classes van de 8 a 12 del matí, així que tampoc s'esloman. I tampoc suspèn ningú, perquè si tu suspens algun nen d'aquests, apareixes aguantant-ho, també t'ho dic. Amb una pausa per prendre la tradicional xocolata calenta de l'escola de Le Rosset. Allà és on es va criar John Casablancas i allà va fer els contactes per traficar amb noies que anys després els seus excompanys de pupitre triaven per catàleg per violar-les. Allà va conèixer a Alan Clitter, que era un altre nen pijo, amb el que va fundar el 1972 l'agència de models Elite a París. Després de passar per les millors universitats del món, però no va aprovar una assignatura.
Què dius ara? Oi! Hosti, per favor.
La rima és genial, eh?
M'encanta.
No li tenim que dir res de Francisco.
La chica del pòster.
Bueno, tot i no haver acabat la carrera, com deia el Santi, John va dirigir el departament de màrqueting de Coca-Cola al Brasil.
Carai, noi.
Ja saps quan no tens molt...
Si tu has aprovat aquí... Jo he anat a Harvard, a Stanford. Ha aprovat algú? No.
No.
Però qui és vostè? Miri la panoja que tinc, que vinc de Sabadell i soc català.
Clar, perquè encara...
Coca-Cola, Brasil.
Pam. Encara dic que encara no existia Nike Brasil. Aleshores,
no?
Però de seguida ho va deixar per... i va anar a París, on va fundar, en el seu company de Colepijo, com deia el Santi, l'Enkit Clite, l'agència de models Elite, que va triomfar més que la Coca-Cola i que va substituir com a agència número 1 del món a la fins aleshores todopoderosa Ford Models.
Ah, el que manava era Ford
era
Models.
Era Ford fins aquell moment, sí. Va obrir delegacions en 24 països. La d'Espanya està a Barcelona.
I la va obrir pels Jocs Olímpics de Barcelona, perquè així va demostrar que era català.
Podria haver-la obert a Sabadell, no l'hagués costat res.
Subseu olímpic a Sabadell, va ser.
Subseu, sí. El negoci no va agradar massa a la família, especialment al seu pare, que referia el negoci del nen com la maleïda cosa de barrets del meu fill.
A més, si era nascut a Sabadell, probablement ho deia així.
Sí.
O pitjor.
O pitjor. No. Sí, o més... No. Més concretament, també deia, un bordell amb pretensions.
Hosti, noi.
No anava desencaminat.
No, de seguida es van veure coses estranyes i rares a la seva manera d'actuar. Especialment quan feia referència a la captació de les models. A les models, no us imagineu que parlem de dones adultes. Captació de models vol dir captar nenes de 13 a 16 anys que participaven en un concurs de moda, que igual us sona, que es feia per tot el món, que es deia Look of the Year. El Look of the Year era un concurs que, per fer-vos una idea, tenia com a jurat fixa Donald Trump.
Hosti, noi.
Què podia anar malament?
Hi ha fotos de Joan Casablanques amb Donald Trump, perquè... Clar,
sí, hi ha amb altra gent, sí. El 1995, un periodista de la revista Esquire, anomenat Michael Gross, va destapar la veritat a un llibre titulat Model, The Ugly Business of Beautiful Woman. O sigui, el Models, el lleig negoci de les dones boniques, en el que detallava que el concurs Look of the Year i l'agència no eren més que una tapadera de tràfic de persones, totes elles menors d'edat, a base de sexe, drogues i explotació. Les noies eren vigilades i abusades pels directius de l'empresa.
Vigilades, no violades, no?
No, i vigilades... Sí.
Ah, vigilades, les vigilaven.
Sí, com quan... Sí. No podien sortir de casa, no podien entrar, i a més... Aquestes les oferien als executius de l'empresa, les oferien com a acompanyants de senyors molt rics per les seves festes. Un selecte grup de desgraciats que tenia accés a un catàleg molt privat amb les fotos de les models en les que s'incloia el preu d'allitar-se amb elles. Bueno, posava de conèixer-les. Però clar, la majoria dels que tenien aquest catàleg infame, que eren exalumnes de l'internat suís de l'Egoïsí. Noies que eren separades, per això veníeu de vigilades, de les seves famílies i que vivien soles a París, a Milà o a Nova York, sense diners, devien de demanar diners per menjar i pel que fos, amb el somni de ser models i treballant per tornar el deute a l'agència. I van començar a produir-se denúncies de violacions. La model que va trencar el silenci de manera més rotunda va ser Carrer Otis, que és, després us sonarà, Carrer Otis va ser actriu de l'Orquídia Salvaje i va tenir la gran meravellosa idea de casar-se amb Mickey Rourke.
Ui, ui.
I ara es diu Carrer Sutton, que va assenyalar el predador principal de l'organització, un monstre anomenat Gerald Magui, que era el director d'Elite Europa. Atenció al personatge.
Ara feia dies que no sentia aquesta sintonia, m'encanta.
Ah, perquè això és l'Ala Oberta, Casablanques.
Ah! Jo pensava dir que alguna cosa presidencial estava ficant algun president.
Una cosa presidencial, no. També. Però...
Era l'Ala Oeste de Casablanques.
Sí,
vale.
No, la casa, l'Ala Oest de Casablanques va començar a fer-se amiques arran de la denúncia d'Otis contra Gerald Magui per, obrir, violació i abús sexual. Quatre models més van presentar denúncies en el mateix sentit. Magui estava casat amb Linda Evangelista.
Hosti, sí.
Totes les models coincidien en afirmar que quan la supermodel estava viatjant pel món, Magui es presentava a casa seva i les violava. És així de fàcil. La BBC va investigar el cas en un documental dirigit per Donald McIntyre que es va infiltrar la vida d'una suposada model que es deia Lisa Brinkworth. I
es va ficar dintre de l'agència.
Se va infiltrar una model.
Sí, era una periodista molt guapa de la BBC que es va oferir com a model i que aprovar...
Per gravar
amb càmeres.
Van fer càmeres ocultes i la van infiltrar. Se van fer aquesta cosa de periodisme, d'investigació, de veritat.
Sí, Lisa Brinkworth, la falsa model, va gravar, per exemple, escenes de Gerald Marí oferint-li $500 per tenir sexe amb ell. També el va gravar confessant que havia tingut sexe amb una nena de 15 anys i relata que durant una festa a Milà ell es va masturbar sobre ella quan es va negar a fer sexe amb ell. El documental també aporta una gravació telefònica en la que Gerald Marí li diu a un interlocutor: obro cita, acabo de tornar de Niça. Mai havia menjat tants cunyets en un cap de setmana. eren com pastissos de maduixa. Ara farem el concurs Loco of the Year, i li diuen al seu interlocutor, vine, que ho passarem bé. 64 noies, ens quedarem amb les 15 milions, després tothom marxarà i ens quedarem els elegits.
I pensareu, i amb tot això va passar alguna cosa?
L'escàndol, no?
No. No. Doncs res, perquè els amics de Casablanca eren molt poderosos.
Els de l'internat de l'Héroe, sí.
És més, Elite va denunciar a la BBC que no va arribar a emetre el documental perquè s'havia gravat amb mètodes il·legals i en contra de les normes de la cadena. I amb aquesta excusa no es va emetre. Es va signar un acord de confidencialitat amb la falsa model, que és la periodista de la BBC, i el director. Anys després, quan els models, ja de 50 anys, van denunciar, van explicar que els amics de Casablanca, els seus excompanys de col·le, no podien permetre'ns un escàndol. El documental de Netflix, Casablanca, The Man Who Loved Models, una d'elles explica que els creuers del traficant d'armes Khashoggi no eren més que bordells flotants. Allà era habitual veure, òbviament, a Jeffrey Epstein
un altre.
I la seva col·laboradora, Ghislaine Maxwell, que van acabar condemnats per tràfic de dones. Ghislaine segueix a la presó. A Epstein, ja sabeu, el van trobar penjat a la seva cel·la mentre esperava judici. La model Virginia Roberts assegura que un altre habitual als creuers era el príncep Andrew d'Anglaterra.
Ah, bueno, que també està vinculat amb Jeffrey Epstein.
En van parlar, sí.
I Epstein també és amic de tots els exalumnes de l'Ego.
Sí, sí, sí.
Epstein, Ghislaine i Marie també organitzaven aquestes festes a avions privats que anomenaven Air Lolita.
Air Lolita. Mala. Ja, bueno, podies imaginar de què anava. Al documental, les models expliquen com els xòfers de l'agència no eren més que uns pinxos que els hi proporcionaven drogues i que també abusaven d'elles. Un dels xòfers assegurava que s'havia llitat amb 325 models en un any. Otis explica que al despatx de Gerald Marie, a l'amigote i mà dreta de Casablanca, hi havia l'anomenada pissarra de les verges, on Marie anava fent palets per comptar quantes nenes havia desbrigat. Assegurava que per ser model no podies ser verge perquè perdies la mirada lasciva. Parlem de noies de 13, 14 i 15 anys.
Sí, sí, a Holanda, la supermodel Karen Mutler, guanyadora del Look of the Year al seu país i segona en el Look of the Year mundial, va donar una entrevista a una tele francesa. Mai es va emetre.
No.
Mai.
Sí?
Es va destruir la gravació, de fet.
Què?
En l'entrevista acusava els directius d'Elite, Casablanca, inclòs, de violacions sistemàtiques i afegia un altre nom, Alberto de Mónaco. Mutler va ser ingressada a una clínica psiquiatra per la seva família després d'intentar suïcidar-se amb una sobredosi de pastilles, quasi com Epstein a la presó. I no és l'únic que acabarà així, com ara veurem.
Mary Anderson, vicepresidenta d'Elite Chicago, va sortir de l'empresa, va marxar a l'empresa fastiguejada. I ella ja havia denunciat abans els abusos que passaven a França. Quan les noies de Chicago els enviaven a França, deia que anessin amb molt de compte. Assegura haver assistit a una discussió a una festa a Eivissa on Casablanca i Gerald Marie es barallaven amb dues treballadores, treballadores de l'agència, no models, treballadores, que es deien Lisa Herzog i Trudy Tapscott, on elles, i obro cita, plorant, els hi suplicaven als seus caps que deixessin d'anar-se al llit amb menors. Marie i Casablanca els hi van contestar que som homes i tenim les nostres necessitats.
Ja era impossible amagar més l'escàndol. Casablanca, a les reunions d'altres directius, no tenia problemes en afirmar que Marie és sòrdid, pega les noies, les viola i és un cocainòman. I va apartar Marie de la primera línia i va acomiadar a quatre executius. Amb una declaració pública, Casablanca va oferir les seves disculpes a les noies i a les seves famílies i va anunciar que l'agència revisaria tots els protocols i que deixaria de treballar amb menors d'edat.
Sí, mira, aquest com a mínim va donar explicacions, però sí, no sabia. També era una cosa de dir com que la culpa és de les noies que són menors d'edat. L'exmodel Jill Dodd va declarar que parlo obertament de que vaig ser violada pel meu agent Gerald Marie a París. Eva Carlson, un altre model, va afirmar el mateix. I un grup de més models van unir-se per denunciar fa poc formalment a Marie que ja no treballava a Elite i va fundar una altra agència que es diu We Management. Linda Evangelista, supermodel i exdona de Gerald Marie, va declarar a la premsa que, coneixent el meu exmarit, dono tota la credibilitat a les denúncies de les meves companyes. Casablanca, veient com se li anava el negoci de mare, va demanar a l'autofiniquit, es va vendre l'agència i se'n van a viure a Brasil. En el món de les models, les denúncies succeïen. Però espereu, que hi ha un altre soci de Magui i de Casablanca, anomenat Jean-Luc Brunel, que era també denunciat per violació d'una menor. Aquest sí que ha palmat. Bueno, ha palmat de totes maneres. L'any 2020, Brunel va ser detingut per haver violat a una menor d'edat i va ser empresonat. Mentre esperava judici... Oh, sorpresa! Va aparèixer penjat a la seva cel·la.
Epstein. Bueno, és d'aquelles cançons que, efectivament, sí, amb el pas dels anys...
Tiene una mirada que es para comérselo todo, ¿no?
Ai, ai, ai.
Casablancas, per si encara no s'ha adonat, tenia una fixació per les adolescents. Es va casar 3 cops, i a cada una de les seves esposes les va deixar per una col·legiada. El 1965, Casablanca es va casar amb Marie-Christine, de la que es va separar l'any 78 per casar-se amb Jeanette Christiansen, model danesa, Miss Dinamarca, 1965. D'aquesta relació va néixer Julian Casablancas, el vocalista de The Strokes.
Això, pels que no ho heu sentit al principi, dèiem que, efectivament, aquest John Casablancas, que és d'origen de Sabadell, que el seu pare era un empresari tèxtil, ha tingut un fill que es diu Julian Casablancas, que és el líder dels Strokes.
I sabeu on va estudiar Julian Casablancas?
Ai.
A l'Institut de Roissy.
No, sí, també.
I on es van formar els Strokes? A l'Institut de Roissy.
Ai, ai, ai.
Amb els seus companys de classe.
Ai, ai.
No aneu mai a l'Institut de Roissy.
A veure, van fundar els Strokes. Vull dir, sí, tampoc sí. No bueno, sabem res de moment.
Els hombres G americans.
No. Ara, ens han agradat bastant els Strokes. En
els hombres G americans.
S'ha de dir que la mare de Julian, aquesta model Christiansen, va abandonar John quan va descobrir que tenia com a amant a un aspirant a model anomenada Stephanie Seymour, que només tenia 15 anys. Ell tenia 42, eh?
Sí, però aquesta la va deixar quan va conèixer el concurs Look of the Year. Tampoc us apunteu mai al Look of the Year de Rio de Janeiro a una model anomenada, aspirant a model, anomenada Alinguer Minger, una brasilera de 17 anys. Aleshores, Casablancas en tenia 51. Però aquestes actuacions, com ell deia, eren normal i gairebé obligades. Ell no queria, oiga. En una entrevista va dir que John Casablancas va dir: és veritat que surto amb noies molt joves, però és que amb la meva professió això és gairebé inevitable.
Vaja.
Vaja. La vida amb Alin tampoc va ser tranquil·la, perquè el 2002 una altra adolescent va presentar una denúncia contra Casablancas per haver-la deixat embarassada i obligar-la a avortar amb l'ajuda de la directora d'aleshores de Elite Models.
Casablancas va morir a Rio de Janeiro, on vivia allunyat de tractats d'extradició el 2013.
Que allò que es va sentir perseguit va vendre l'empresa i se'n va anar a Brasil, no era perquè a Brasil li agradés
no,
especialment.
Sí, bueno,
perquè...
havia treballat a la Coca-Cola.
Ah, bueno,
igual
sí,
li agradava més la Coca-Cola de Brasil,
sí,
que diuen que la Coca-Cola és diferent a altres països.
La Fanta, no? Diuen que canvia el color, no sé, sí. Totes aquestes coses.
Hauria estat bé que hagués anat a la presó aquí, a la presó model, no? Mm-hmm. Bueno, el...
com volem dir,
eh? Jean-Luc Brunel va ser detingut i es va suïcidar a la seva cel·la com Jeffrey Epstein. Queda per caure el Gerard Marí, que viu tranquil·lament a Eivissa.
Ah, és viu,
viu a Eivissa.
A Eivissa,
sí, sí.
Gerard Marí.
Sí, sí, i segueix dirigint una escola de models. Sí, vull dir, no porteu a les models d'aquesta escola a l'espera de que s'obri un procés judicial per la denúncia de les models. De moment, els seus advocats i els seus amics, el que proporcionava dones perquè havien anat al col·le amb John Casablancas, estan retrasant tot el que poden al procés. No us estranyi que un dia tingui un accident fatal o una sobredosi i acabi amb ell. Seria una llàstima, eh?
Hosti, les 11 i 3 minuts és dels casos d'aquests...
És terrible.
Paradigmàtics. John Casablancas, l'home que va fundar Elite Models, el pare de Julian Casablancas, fill de Ferran Casablancas...
No, fill de Joan Casablancas.
De Joan Casablancas, perdona.
I net de...
Net. De Ferran Casablancas, el senyor que dona nom a un institut a Sabadell que es diu Ferran, i és Ferran Casablancas. De l'avi no sabem masses més coses, però del...
Home, l'avi sabem que va dirigir el Banc Sabadell.
Bueno, això no...
Bueno, que no curiosament se'n va anar quan va agressir, sí, i va tornar sí. quan va acabar i va guanyar qui va guanyar.
Sí. I els Strokes toquen en aquest institut al Nadal o alguna
cosa? No se sap.
Alegre, això sí, sí.
Estaria bé, no?, que hi anessin per Nadal el Julian Casablancas a recuperar una mica l'ambient sabadellenc. Sí. Bé, doncs avui aquest viatge entra...
Allà, tu veuries, no coneix el teu pa, el teu avi! De Can Casablanca!
Per favor. Les 11 i 5 minuts, doncs avui, John Casablancas, fundador de Elite Models, que passa a ser un il·lustre execrable. Gràcies, Santi, gràcies, Marco.
A vosaltres.
Gràcies. Apa, adéu-siau. Viendrà me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.